Però una cosa, l'última cosa sobre el drac. La única cosa bona
però que tenia molt el drac...
Espera, sí. Espera. Però no era el doblatge, era la traducció.
Fantàstic el doblatge.
És l'única cosa bona.
Vinga, va, endavant. Bueno,
això, tot això, pues, escolta, pues, muy mal se nos tiene que dar perquè la setmana que ve el xupi-xapi no surti aquí, eh?
No, no comenceu, eh? A veure. Busqueu la cara, eh?
Avui parlarem de tios rics, no, serà, no, no és el nyigui-nyagui aquest. Parlarem de tio que tenia moltes corones, peles, ducats, florins o euros. Parlarem de coloms visatgers i d'informació. De temes que tu controles perfectament, com els Oscars de Hollywood a L.A.
Ai, sí.
Per cert, és una sorpresa veure't aquí. Perquè ja t'imaginàvem amb el gran equip humano desplazado a L.A.
No, jo a Los Angeles no m'importen.
No
m'importen.
Perquè jo t'imaginava, ja has començat a l'assetjament al restaurant telefèric.
No. Només he preguntat com és que a Los Angeles hi ha un restaurant que es diu telefèric.
I aleshores la Carla, em sembla que ha sigut la Carla que m'estava sentint, ha dit, hi ha una a Sant Cugat, i tu has dit... El restaurant telefèric de Sant Cugat.
Prou,
prepárense que vamos.
Però, Xavi, fas bé, no has d'anar a Los Angeles. Hi ha moments a la vida que és millor parar i fas bé quedant-te aquí. Per cert, això de parar no ho portava massa bé el nostre protagonista d'avui, que va ser, diguem-ne, l'origen d'una de les nissagues que ha dominat el món modern.
Sí, sí, absolutament. Sí, amics, avui parlarem del fundador d'una nissaga que va convertir a la seva família en la més rica del planeta Terra del seu temps, abans que arribessin aquests que ara compren equips de futbol com el puto PSG. Un home i un estirp que són coneguts pels seus palaus fastuosos, repartits per tot el nom, per la seva tasca filantròpica, atenció pels de l'ESO, a filantropia, ajudar desinteressadament els altres, pel seu mecenatge, també pels de l'ESO, és pagar-li a algú perquè faci dibuixets, com us han fet els vostres pares amb vosaltres, per patrocinar artistes, per ser aristòcrates que surten a l'Ola, per les seves col·leccions d'art, algunes privades, d'altres cedides als museus més importants del món, o això tu ho controles bastant, sobradament, tenir, si no els millors vins, si els vins més cars del planeta, tu a la teva bodega tens botons Rothschild punta de pala. Vale. També parlarem d'un home, era cobdiciós, sense escrúpols, manipulador i que mai ha tingut cap mania en portar a centenars de milers de persones a la mort de la guerra per tal que funcionessin els seus negocis. I a més són absolutament discrets. Abans no eren discrets, ara sí. Abans tenien una ostentació de riquesa pornogràfica. Per exemple, quan en aquella època que parlem ara, que parlarem avui, la gent anava en cotxe de cavalls...
Sí.
Portaven cotxe de cavalls, una berlina... Ells, per diferenciar-se, en lloc de posar cavalls, posaven zebres.
No!
Al mig de Londres!
Amb zebra anaven.
Sí, en fotos de...
Carros tibats per zebres.
Sí, clar.
Extraordinari.
Vull dir, és allò de... Vamos,
però que a més, són molt pitjors perquè les zebres no obeeixen tan bé.
No, home, clar que no.
És un animal salvatge.
És com un cotxe anglès.
Era una xuleria absurda.
És com un cotxe anglès, que vull dir, no funciona bé, però és maco.
Sí, 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 exacte. Vale, ara som, com diem, discrets i mai, gairebé mai apareixen a les llistes de persones més riques del món perquè això ho deixen per horteres nouvinguts com Jeff Bezos o Bill Gates. Per exemple, mira, per fer-vos una idea, es calcula que la fortuna de Bill Gates és de 80.000 milions de dòlars. Pels de l'ESO, 80.000 milions de dòlars és un 8 i 10 zeros darrere. El deute extern a Mèxic és de 400.000 milions. Un 4 i 11 zeros. Vale, doncs bé, el patrimoni familiar de la gent que parlarem avui està en 300 bilions, que són un
bilions.
3 i 14 zeros. 14 zeros darrere.
Bill Gates eren 10 zeros, ells són 14.
Ells són 14, sí. Li treuen bastant zeros. I al deute públic de Mèxic li treuen 3 zeros.
Hosti, per favor.
Hi ha un meme viral per les xarxes socials que els defineix i que diu així. Hola, el meu nom és Rothschild. La meva família té 300 bilions de dòlars. Som els amos de gairebé tots els bancs del món. Hem finançat tots dos bàndols en gairebé totes les guerres des dels temps de Napoleó Bonaparte. Som els amos del noticiari que veus, dels mitjans que llegeixes, de la benzina que consumeixes i del teu govern. Probablement mai has sentit parlar de nosaltres. Sí, senyor, sens dubte, el món com l'entenem a l'actualitat no hagués estat possible sense la persona que va començar tot això i és de qui parlarem avui. Parlem de Meyer Amstel Rothschild, més conegut com el de la dita "tens més duros que Rothschild".
Tu, un sueño perdido eres tu.
Perquè és un senyor nascut... de quina època estem parlant?
Estem parlant, va néixer el 1745,
ui,
et diria.
Segle XVIII.
Sí, aquest, vull dir, com ja us podeu imaginar, que si no la història no seria tan èpica, a la nostra època, el nostre home, neix, això que dèiem, al segle XVIII, però neix pobre.
Ah.
Ell viu al gueto jueu, perquè abans, pels de l'ESO, abans de ser "I'm from the ghetto, I'm from the street", el gueto era el gueto jueu, i ell era el gueto jueu de Frankfurt, que aleshores no era Alemanya. No és que Frankfurt...
Ah, no hi havia Alemanya encara.
No hi havia Alemanya.
No, hi havia, no existia ni Alemanya.
Per de l'ESO.
Ell ja hi era.
Ell ja hi era i no hi havia Alemanya. No existia Alemanya. No hi havia Beckenbauer,
sí, encara. Perquè ho entenguin de l'ESO, no és que Frankfurt fos un altre lloc lluny del riu Meno. No,
era on és.
Era on és, però no era Alemanya. Era, la ciutat era del Sacre Imperi Romà Germànic.
Ja.
Com la majoria dels jueus del gueto es dedicava al préstec, no? Eren prestamistes i usureros. Però ell era molt espavilat i aconsegueix entrar com a soci júnior. Sabeu això de Deloitte? Soc soci júnior. Ja el feia aleshores,
Per això estem posant aquesta única cançó que és de júnior.
No sé què és, júnior.
Antonio Morales, el que es va casar amb Rocío Dúrcal.
Ah.
Dels dos...
De veritat,
Bueno, en fi.
Dels pitjors que heu triat,
Però bueno. Sí, espera't.
I entra, de soci júnior, entra a la casa, al banc Oppenheimer.
No és el de la bomba, no?
Sí, home,
va la família, sí, però vaja.
I marxa a viure a Hannover.
Sí, allà destaca per la seva visió de negoci. El xaval entra com a banquer júnior, que és una de les tonteries aquestes que encara es fan.
Sí.
I la vista que tenia com a comerciant de monedes rares... A veure, tot es junta. Entra com a júnior en... no sé dónde. I les monedes rares són no són les criptomonedes,
ah,
però
no
podrien ser.
Lo de l'època de les criptomonedes.
No, clar, numismàtica.
Ara.
I sobretot és molt bo pels contactes que feia amb els nobles, que necessitaven préstecs. Els nobles... vivien molt bé, però no tenien un duro.
Necessitaven pasta.
I tenen moltes despeses. Tenen caceres, tenen guerres, tenen orgies, tenen coses de nobles. Quan... I això costa...
Això costa calés.
Sí.
Pobres ells, també.
Tu quantes orgies has anat?
No,
són
clar.
Cares, bondó, són cares.
Quan mor el seu pare, Mayer Ansel retorna a Frankfurt, on ja es fa dir Rothschild, perquè els contactes que ha fet amb els nobles li permeten col·locar un escut d'armes de la seva família a la porta del seu negoci.
Però ell ja es deia Rothschild.
El pare es deia Rothschild, però no li deixaven posar-se Rothschild. Es deia Mayer Ansfeld.
Val.
Però ell quan diu, ara ens direm Rothschild i tindrem un escut d'armes.
Això ja és un nivell.
Perquè com el tio té molts contactes amb els nobles, li posen un escut d'armes, que és l'escut de la casa Rothschild, que ha arribat fins ara perquè els han fet nobles per la puta cara, i són dues àligues vermelles que són el símbol del seu poder.
Sí, una de les coses que va entendre Rothschild és que sempre s'havia donat preferència en el tracte als personatges poderosos i mantenir relacions llargues. Tu saps, hi ha una mena de persona que entra a una festa i detecta quines són les persones poderoses.
Els bons.
I aquest que no fa cas, no? Aquest que no fa cas perquè ha vist que hi ha un tio que és més important que tu, no?
Aquest és ell.
I s'ha d'adonar això, s'ha d'adonar que has de mantenir relacions llargues. I... encara que al principi no fos del tot rendible, que havia de reduir beneficis, fins i tot tenir pèrdues a la curta. Perquè ell després què feia? Com que tenia aquestes relacions, ell ja sabia que tindria rendiments, s'ho cobraria amb escreix. És a dir, és tot el contrari de la relació que tens tu amb el teu banc avui.
Sí, exacte. Si tu vas al banc i dius, no, és que escolti, és que vaig una mica apurat, dius, pues em va la merda. Però en canvi, si arriba, jo què sé, per dir alguna persona... que s'han pot...
algun...
Florentino Pérez, per dir algú que no sigui català, que no sigui català. Diu, pues tranquilo, señor Florentino, ya se lo arreglaremos.
Pase.
¿Cómo le vamos a quitar a usted la línea de crédito? Vale. Y ya nos lo cobraremos. El personatge clau en el seu enlairament és el príncep de Hanau. Aquí Rothschild li finança totes les seves campanyes de guerra, caceres i orgies. Rothschild, per exemple, li paga els cavalls, els uniformes i les soldades dels mercenaris del príncep, que, gràcies a Rothschild i els diners que li donaven, van conquerint territoris pel seu senyor. Per tant, el senyor cada cop es fa més important. Però què passa si et fas més important i abastes més territori?
Que cada cop, més.
Cada cop tens més despeses militars. Ah. I què de passa si tens més despeses? Que cada cop depens més del tio que et deixa els diners.
Llavors, de qui són les terres?
De Rothschild.
Ah.
Aleshores, a Rothschild hi ha un moment que ha de tenir-lo com a conseller alier, el fa gerent de la cort.
Ui.
Que és en alemany Hoffaktor.
Hoffaktor.
Hoffaktor. I d'aquesta posició comença a negociar, això li permet, com ja forma part del govern, a negociar amb altres nobles. Així, per exemple, el 1804, realitza ja el seu primer préstamo, xispes, el seu primer préstec internacional al finançar l'acord de Dinamarca amb 10 milions de florins, que deu ser una pasta que t'hi cagues.
Sí, sí.
La seva fama augmenta entre tots els nobles i té tants diners que ja no dubta en subornar i extorsionar a tot aquell que el pugui ajudar. Per exemple, suborna el general francès Lagrange, que treballava, bueno, era de Napoleó, per poder assegurar a França en paper els valors de més de 15 milions d'escuts, que no sé si són més de 10 milions de florins, però també era molta pasta.
Sí, la veritat és que la majoria dels nobles del centre Europa estaven a les seves mans i depenien d'ell. Ell especulava sempre amb el valor del diner, però sempre a favor seu. I clar, Europa era un polvorí. I en un polvorí pensaves, és quan les fortunes s'arruïnen, no? És quan...
Clar, un perill, això.
No és el seu cas. És el seu cas. Perquè estaven a punt d'esclatar les guerres napoleòniques i tenien tothom necessitat d'armar-se i de pagar tropes i mercenaris, i això era molt urgent. I allà, en aquell moment, va descobrir dues coses molt importants. La primera és que el negoci més lucratiu és la guerra.
Hombre.
Es va adonar que la gent estava desesperada, pagava els sobrecostos, i a més que tu estaves allà, i era... Tu no et mullaves i guanyaves. I després, que tot i que ell no era noble, es va adonar una cosa que era molt important per la resta de la seva vida i la seva família, que ell era molt més important que els nobles.
Sí. Per exemple, ell tenia... Aquesta anècdota és molt bona. Ell, a un dels que li deixava diners, era el príncep Turn un taxis? Era un príncep alemany.
Sí, que va muntar Uber després.
Sí, exacte, i Tito Álvarez li va muntar un pollo. Aquest home era el que tenia el monopoli, el príncep, el monopoli del correu a Europa Central.
Ara, que el tio que es digui taxi portés el correu...
Sí, però igual es diu per això. Aquest príncep va ser subornat per Rothschild a canvi de que l'informés abans que a ningú del contingut de les cartes importants entre mandataris. És a dir, Rothschild li obria el correu als reis i nobles i sabia perfectament el que passava. Havia inventat Pegasus abans de Pegasus.
Brutal, eh?
Exacte. Com veurem, Rothschild va tenir, sembla molt clar que la informació és poder, i això ho veureu més endavant. El príncep Thurn un taxis, són dues paraules, Thurn un taxis, eh? Tot i així, es creia que era més que el banquer. Però un dia, Thurn un taxis va anar a veure a Rothschild. I Rothschild li va deixar molt clar qui era l'important. Rothschild estava treballant al seu escritori i li va dir al príncep, passi. I el va deixar de peu mentre ell acabava de fer uns papers fent-se milionari més encara. Veient que el príncep ho fes, es quedava de peu impacient, li va dir, escolti, si vol agafi una cadira, eh? I el príncep li va respondre, que sóc el príncep Thurn un taxis. I ell, sense aixecar la vista del paper, li va dir, doncs agafi dues cadires.
Una per Thurn i una per taxis.
Què?
Bueno, una de les successions...
La família quina, la Rothschild?
Va, clar.
Sí, la família.
Una de les successions de Rothschild era com mantenir controlat l'imperi aquest que ell mateix havia creat. Perquè ell, què havia? Com que havia tingut tanta relació amb els nobles, havia vist com que els nobles i les monarquies s'havien anat debilitant en matrimonis i relacions entre gent que no eren de confiança, etcètera, etcètera. I així que ja de gran... Ell va redactar un codi familiar per portar l'empresa.
Ah, bona aquesta?
Sí, va dir.
Això, les normes?
Que ja era bé i va dir, espera, anem a deixar les coses.
Fem-ho fer.
En el codi especificava que la banca, que ja començava a tenir les seus a totes les principals ciutats europees, havia de tenir totes les posicions claus ocupades per membres de la família.
Clar.
És a dir, res allà...
Tot controlat.
Sí, aquest consell...
Un bon gestor, bueno, però és família. No, doncs fora.
És tonto, però ens fiem d'ell perquè és de la família.
I després, potser ahir no seria el seu gran dia, 8 de març, va afegir com a segona norma que els negocis només podien participar, membres de la família que fossin homes.
Ja. Molt de l'època, també.
Una altra de les normes que va posar en aquestes normes que va escriure va deixar establert que el fill gran del fill més gran, pensant en futures generacions, quan ell no fos, seria sempre el cap de la família i el cap de la banca.
El fill gran del fill gran.
El fill gran del fill gran. Així ja teníem clar qui seria, vale? Va ordenar que la família, i aquí també la va cagar una mica, havia de casar-se entre si.
Hosti!
Clar, perquè tot seguís allà.
Hosti,
amb cosins i cosines de segon grau.
Hosti.
Mira, els nets de Rothschild, del Mayer Amschel, del fundador de la saga, eren 18. Va tenir 18 nets.
Sí.
Dels 18 matrimonis dels seus nets, 16 van ser entre la tieta i un nebot o entre cosins. Només dos, o es van fer rabinos, o no, perquè, evidentment, eren jueus, no es van quedar. I, finalment, va deixar escrita la norma més important de la casa.
Què?
Mai, 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 mai,
sí,
cap auditoria jurídica i mai, 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 mai es poden publicar els béns de l'empresa.
No diguis que tenim.
Nen, nen.
Saps això de la transparència?
No,
no, això no li agrada. No, mentre va estar viu, va esforçar-se molt en que els seus 5 fills coneguessin aquests intríngulis de l'empresa. Entre ells, el secret més gran que els va confiar va ser el de la informació.
Ja
han comentat que tenia subornat el noble aquest taxis que controlava el correu,
sí,
però és que a més enviava la informació financera amb coloms missatgers.
Però això és en sèrio,
eh? En sèrio, sí, no és agenda, eh?
No confiava ni tan sols en una persona, en un colom.
Imagina't. En l'arxiu museu de la dinastia encara es guarden un parell de cartes de minutes de 8 per 5 centímetres pels de l'ESO, on apunteu vosaltres Rius de Catalunya quan fan un examen, eh?
No, si no els hi pregunten Rius de Catalunya. Ara ja no saben ni quin riu hi ha a Catalunya. Entre altres coses perquè estan secs, però sí, tampoc sí, saben res.
Bueno, i encara es veuen en les marques d'haver-se de doblegar per entrar dintre, posar-la a la poteta del colom. Els Rothschild criaven expressament aquests coloms a una granja de Kent.
O sigui, eren seus ja, sí, els coloms d'una espècie
Kent, Anglaterra,
concreta.
No el marit de la Barbie.
No.
Ahí está.
A veure,
lo.
Hombre,
para.
Ara sí.
Lo.
Que no ha començat encara. Ara.
Lo.
No aneu a rima ni con
mate. Prou.
Vinga.
Hola, soy Mayer Amschel, criador de canarios, y este es mi campeón.
De Colombos.
Ja està. Aquest domini de la informació, gràcies a les caderneres i tot això, va ser el que va fer a la família immensament rica, però sobretot amb l'enorme pilotasso, el golpe, que va fer el tercer dels seus fills, Nathan, que era qui dirigia, qui va posar Mayer Amschel a dirigir l'oficina de Rothschild a Anglaterra, on la família havia obert sucursal, veient que a Manchester el negoci del cotó pujava com l'escuma. Més que Sabadell, fins i tot, el Manchester del Vallès.
Sí, senyor.
Ja hem explicat que estem a l'època de les guerres napoleòniques, que es van finançar amb els crèdits del Rothschild.
Sí,
Gran Bretanya necessitava el Rothschild i el Rothschild que Gran Bretanya guanyés a Napoleó. Tot i que de tant en quant apostaven a favor del petit general per mantenir un cert equilibri financer.
Has de repartir.
Home.
El gran èxit. Ell sempre jugava, com deia el Santi, entre Anglaterra i França, i sempre guanya, no? Però el gran èxit va ser la derrota de Napoleó. O sigui, quan Napoleó perd és quan ell guanya. Perquè ell s'entera abans de ningú que no hagués estat en el camp de batalla, hagués viscut de primera mà, de la derrota de Waterloo. Aleshores, però abans que el govern anglès...
Ah, sí, eh? Per la informació és la seva...
A base de coloms missatgers, un sistema organitzat d'apostes en cavalls frescos preparats per tal, van creuar el canal de la Manxa, de la Mana.
A cavall?
Sí, ho feien
amb el vaixell, suposo.
Com cavallitos de mar. Tenien una granja de cavallitos de mar.
No, el cavall que feien, el posaven al vaixell. I on Nathan Rothschild va saber, potser imaginem que 48 hores abans, de la resta del món de la victòria de Wellington a Waterloo. I què va fer? Imagineu, va sortir al carrer a celebrar-ho, va dir, amics, hem guanyat. No.
Informació pa mi.
Tenia la notícia de la dècada, si no del segle, la derrota de Napoleó a Waterloo.
Tampoc no era periodista, que som uns bocamolls, que tens la notícia, la vols explicar.
No. Ell tenia la notícia, ell sabia, era l'única persona a Anglaterra, perquè els altres estaven allà recollint trossos de gent allà a Waterloo. Ell era l'única persona que sabia que havia perdut Napoleó. I diu que deia, quan surt, hòstia, ho celebrem i tal. No. Què fa?
A treballar.
Comença a vendre totes les accions de la borsa a Londres de les seves empreses. I què provoca? Un pànic generalitzat. Corre el rumor a la borsa de Londres que si els Rothschild es desprenen de les accions per obtenir diners i ells havien apostat clarament contra Napoleó, en principi, és que Wellington li anava malament a Waterloo.
O sigui, va fer l'efecte contrari.
I aleshores... tots els inversors de la borsa de Londres, tots,
van dir, aquest sap algú.
Aquest comença a treure seccions de sobre i la borsa de Londres s'enfonsa en la misèria. Quan el preu dels títols de les grans empreses estem parlant d'empreses d'aquella època, les empreses tèxtils de Manchester, les industrials que començaven la revolució industrial, les empreses mineres importantíssimes, les empreses bancàries, les empreses navilieres o les empreses que muntaven els ferrocarrils, estaven per terra. Rothschild reapareix i compra a preu de saldo
tot.
Totes les accions i es converteix en l'home encara més ric del món. Si els Grífols sabessin la història, no els hi haurien anat tan malament. Hores després, quan ell ho ha comprat tot a preu de saldo i és l'amo del ferrocarril, de la mineria, de les siderúrgies, de tot, arriba a Londres la notícia de que Napoleó havia estat derrotat.
I ara qui van aquí?
El golpe està donant. I aleshores, al tanto que queden més cops per donar.
Oh!
Entre flores, fandanguillos y alegría.
Aviam. Nació mi España. És que també té relació amb Espanya, perquè les guerres napoleòniques també van ser la porta d'entrada dels Rothschild a Espanya. De fet, van pagar les tropes del duc de Wellington a Espanya, que eren 80.000 soldats, que eren 100.000 lliures al mes, que tampoc sabem quan era, però seria molt.
Molts.
No, era com mantenir la plantilla del Barça.
El límit salarial estava disparadíssim.
Sí, Wellington tenia un límit salarial, però no hi havia el tema que li digués. Avui a la batalla aquesta de...
Només vas amb 3.
Només vas amb 3, no? Els canons aquests els pots fer servir, eh?
Clar, amb Napoleó ja un cop derrotat, arriba el moment de tornar el deute a Rothschild i Fernando VII no té ni un duro. I els anglesos estan arruïnats per la guerra i el propi Rothschild, amb la seva jugada bancària, també els ha acabat d'arruïnar. Així que el Rothschild diu, no us preocupeu, jo us proposo un pacte.
Que magnànim, eh?
Vosaltres em pagueu el que pugueu a poc a poc.
Vosaltres m'heu tornat, eh?
Sí, no us preocupeu.
No passa res.
No deixeu de pagar, però pagueu poc, no us arruïneu.
Amb els poderosos tenia maniga.
Sí, però no us preocupeu. Vosaltres no us arruïneu. Heu de pagar sempre, però jo aquí estic per ajudar-vos perquè sou amics meus, etc.
Còmodos plazos.
Però, a més, casualment, teniu unes mines a Almadén, Ciudad Real, que acceptaria per tal de reduir una mica el deute, eh? Me les deixeu i jo les faig tant. Dit i fet, les mines de mercuri d'Almadén, la reserva en aquell moment més gran coneguda de mercuri en tot el món, ja era del Rothschild. I es van quedar amb el monopoli d'aquest mineral durant 90 anys.
Fort.
En fi, no sé si ho he calculat, els si va sortir a compte.
Sí. No acaba aquí la cosa, eh? Per seguir pagant el deute, el 3 de juny de 1855 es publicava a Espanya la primera llei de ferrocarrils, que va ser subvencionada, òbviament, pels Rothschild. A canvi de què? De la concessió de les línies durant 99 anys sense tenir... Sí, quan aneu a Rodalies, penseu en el Rothschild. Òbviament pel Rothschild, a canvi de la concessió de les línies durant 99 anys sense tenir que assegurar la totalitat de la despesa de construcció de les línies i concedint a la família tota mena de privilegis i avantatges en l'adquisició de materials i facilitar l'expropiació de terrenys. Per exemple, uns terrenys molt importants que hi havia a Madrid, a un lloc que es deia Santa Maria de Atocha.
Hombre!
I ara hi ha l'estació de l'AVE. Sí, senyor, quan arribeu amb l'AVE al Madrid, penseu que això també és del Rothschild. Sí. Quan hi hagi un retard a Rodalies, penseu en el Rothschild.
Ara.
No en el pobre home que es posa el telèfon per dir, sento, aquest que truqueu sempre a RAC1.
Sí, home, el Carmona.
Carmona, que és un sant.
És baró. Un fantàstic.
És un baró, doncs, truqueu al Rothschild, home. Vale, però és que a més, el Consorci Rothschild durant el segle XIX va ser la principal empresa d'Espanya obrint explotacions mineres, per exemple, a tot arreu. A part Rio Tinto Company Limited, a Huelva. On, a més, al mig de la Sierra de Huelva, a les mines de Rio Tinto, va fundar un luxós barri victorià, casetes amb jardí, església presbiteriana i pistes de tenis, que sembla que encara es pot visitar. I ves per on es va... I allà és on va començar el futbol a Espanya, amb permís de Palamós.
Home, molt bo, això, eh? La millor cançó del dia, de moment.
De moment, sí.
Sí, és l'última, també. Bueno.
El progrés dels Rothschild a partir d'aleshores va tenir alguns, en algun moment va tenir alts i baixos, eh? No sempre va anar tot perfecte. Però durant una època, aquesta és la veritat, cap estat del món podria progressar sense els seus crèdits. Vull dir, era com el Banc Mundial. Saps què vull dir? Això, sí, sí. Era el Banc Mundial. Els hi tenien pànic. Però també s'ha de dir que es van equivocar. Cosa rara, quan van apostar que el sud guanyaria la guerra de secessió americana.
Bueno, se van equivocar.
A veure, al final igual tenen raó.
Igual, al final guanya Trump i tenen raó.
Potser sí, però potser va ser una qüestió de tempos, no?
És veritat, van arribar abans. Massa d'hora.
Però bueno, també s'ha de dir que es van refer molt ràpid en aquell moment, perquè van ser els primers que van veure que havien de finançar el canal de Suez, i això els va fer encara més multimilionaris, no? Els nazis, això també és veritat, els van voler esborrar del mapa, però tampoc ho van aconseguir, perquè ells ja dominaven el mercat mundial de l'or.
Tenen coses, aquesta família, eh?
Després de la Segona
Guerra... I tot per aquell senyor que va néixer al gueto jueu de Bronx.
From the ghetto. Després de la Segona Guerra Mundial, a més, va finançar gran part del naixement de l'estat d'Israel, i sobre els anys 80 van aprofitar totes les privatitzacions de Margaret Thatcher per fer-se la majoria d'accions de les empreses públiques britàniques. Tu saps, si t'imagines una pel·li de ciència-ficció, un personatge que en cada esdeveniment de la història, John Rothschild, que és el mateix,
una foto,
és aquest.
Hola, sí. Per això guardem el meme. No sabeu, tenim tots els bancs, els mitjans de comunicació, el tren que agafeu, l'estació en què baixeu, el metro que agafeu, sí, tot és d'ell. L'or, el mercuri del termòmetre...
Ja n'hi han de mercuri.
Segurament tenen els altres, perquè... Tenen altres. Actualment, s'ha de dir que actualment surten més a les revistes del cor i a les revistes de decoració.
Molt malament, això serà el seu final, eh?
Ensenyant els cassoplons que tenen i els vins aquests que tu degustes a la teva...
No, és veritat.
Sí. Quan vas a aquests restaurants que tu vas tancats... Oh. Sí.
I, però es dediquen, portes. Bàsicament, la família s'ha diversificat molt, i es dediquen a gestionar el que sempre han fet, gestionar les grans fortunes mundials. Sí, és a dir, tu tens molts... O sigui, segurament el senyor Bill Gates i el senyor Jeff Bezos, els que li porten els números...
El gestor
és un roig, vale? I li diuen, vés aquí. Però a veure, l'últim càlcul de fa 4 anys de la revista americana Celebrity Net Worth situaria el patrimoni de la família en els 400.000 milions de dòlars i deixant a banda més d'un bilió en propietats immobiliàries. I tot va començar amb coloms missatgers.
Això, com ho senti l'Albert Pla, li encantarà, perquè...
Sí, és veritat.
Últimament estem fent...
Amb allò de l'Abderramant i el lluc de...
L'encanten, lluc d'Organyelles. Li encanten els coloms missatgers.
Pues escolta...
Mare Déu, senyor. I hem dit que aquest senyor es deia Maya Amschel Rothschild. Doncs, efectivament, avui passa a ser un lloc d'honor als il·lustres execrables. Malcom Otero, Santi Jiménez, moltes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Adéu, guapo.
Ara ja venen aquells passats de les pel·lis. Un moment, ara ven.
Ui, que tenen els Oscars. Tenen els Oscars. Els Oscars, que li agraden tant.
Bien entendu.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya'l a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb ofertes com el pernil d'en Xaval Ibèric, 50% raça ibèrica, aromes de la sierra, la peça de 7 quilos i mig aproximats a 99 euros. Fins al 10 de març als hipermercats, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.
Ja sóc a casa!
Xxt, no cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
No m'ho puc creure.
Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.
Descobreix la màgia del Cabernet Sauvignon amb Gourmet La Vanguardia. Mas Vilella Negra de Saller Mas Vilella, Gelbenzu Evo de Bodegas Gelbenzu i Suma Varietalis de Marquès de Grignon. Una fantàstica selecció de 6 ampolles que, per només 79 euros, podràs fer realitat a gourmetlavanguardia.com.
RAC1 presenta...
Viatge bé amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge bé visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals i, per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge bé des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village, de 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Però el que m'agrada a mi, la gent veneçolà del meu metge de capçalera, i el doctor Pepito.
Perdona?
Un moment. El doctor Pepito és el del cap.
Qui és doctor Pepito? Però és un nickname o...
Antes d'ahir, que vaig entrar a la consulta, bueno, i li vaig dir, no, dic que... Doctor Pepito, és que estic com carregada de pit, saps?
Sí.
Tu creus que el doctor me diu, senyorita Angelines, pongas el vestido que és solo un catarro, saps?
Sí, ja, o sigui que m'entra directament...
Vístese de nuevo, no?
Sí.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1.
And the Oscar goes to...
And the Oscar...
And the Oscar goes to...
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 Via Lliure, amb Xavi Bundó. Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
Onze i 31.
Ei, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Xavi,
bon dia,
com estàs?
Espereu que
Xavi,
la...
què tal? Xavi Bundó, com estàs?
Ara per què em pregunteu?
Com estàs? Ves que t'has fet com la barba?
Sí, te l'has rebaixada.
Sí, com de dissenyador. Saps què vull dir?
És pels Oscars.
Sí que és veritat. Estàs més jove, Se't veu més jove,
No
vull saber la vostra opinió de si
no?
Algú us l'ha preguntat.
Bueno, estem fent crítica a la barba.
T'imagino mirant-te al mirall i dient, buah, estic copet.
No te m'imaginis. No cal que
t'imaginis.
Jo prefereixo que no m'imaginis.
Jo t'imagino molt, Bundó. Aquest matí...
Prefereixo no tenir aquesta informació.
Aquest matí plovia i he pensat, tant de bo Bundó despullat al balcó, tancat...
Escolta, per favor.
Caient la pluja...
Tira la cinturia, que llavors ens queixarem que no tenim temps. Caient
la imatge és impressionant, eh?
Prou!
Ei! Vámonos! Mundo is in the rain!
Silenci! Blai Morell, bon dia!
Bon dia, Xavi!
Òscar Broc, bon dia!
Bon dia!
Noemí Escribano, bon dia!
Bon dia!
Toni García, bon dia!
Oh! Hosti!
M'estava fallant l'auricular, eh? Ha fallat l'auricular, ha dit prou. El meu auricular ha dit prou.
A mi em falla tot.
Molt bé.
Bravo.
Bé, esteu bé?
Ei, Xavi.
Sí.
Ai,
que la pluja t'acaroni el rostre.
Prou, va, va, va. Els dies de pluja encara és pitjor. Encara és pitjor jo que García
Ramírez.
Avui...
Per
favor.
Sigues una amb la pluja.
Avui...
Fusiona't amb la pluja.
Sobretot, no
sigues gota d'aigua.
Catalans.
A veure si us coleu per la claveguera.
Catalans, catalanes...
Molt pesats, eh?
Avui tenim Kung Fu Panda 4.
Sí.
La extorsión. Vincent debe morir. Los pequeños amores.
Bueno, si ho fem tot...
Damsel. El
regmen... Pot ser que ho estigui llegint com si... Què li passa?
Sí, no, ara de sobte s'ha convertit en una vaca.
Una vaca.
Sí, t'ha fet la vaca.
Avui,
escolta,
avui hi ha collita mixta.
Mig i mig. Alguna cosa que està bé i alguna cosa que...
Sí, sí.
Ara m'expliqueu el que... Però abans, recordeu que demà són els Oscars.
Bravo! 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 Ara parlarem d'un tema que no li agrada a la Noe.
Ostres, tu.
Que no li agrada.
De què?
Que és que... Però que jo estem ahir parlant a la nit. Del tema que no s'ha tocat encara.
El
tema...
A mi no m'agrada aquest tema.
No, tu no t'agrada. A tu t'és igual perquè estàs a favor, ja sabem què t'ha passat. Has estat imbuïda per la secta dels bundonians.
De què?
Aneu a cavall als puestos, els dos.
Però que tu t'han dit algú, t'ha arribat algun mail amb el tema aquest pecuniari?
Per cert, conec gent que li ha costat molt sortir de la secta bundoniana, eh? I, sí. I gent que s'ha arruïnat. Aquests diners on estan, Xavi?
Els diners de què?
Els de la secta bundoniana. Perquè la Noe, comença a dir que li
una
falta...
Cosa, una cosa, no, el que no podeu fer és inventar-vos una secta i després dir que hi ha un finançament d'uns diners que ningú sap de què esteu parlant.
I a partir d'aquí...
I demanar de responsabilitats de coses que no existeixen. Jo no...
La secta és un tema que s'hauria de tractar a fons, perquè és greu, però l'altre és els diners. Clar, encara ningú ens ha dit res del que hem de cobrar pels Òscars.
Res. Res, però ni una aproximació.
No, que l'aproximació hauria de ser...
Noe dient al grup, a mi m'és igual, jo...
Noe vol venir gratis.
A mi m'agrada venir aquí perquè estarem al Bundó, està sempre a prop del Bundó, a mi dóna bona energia. Per què dius?
Per què dius, Noe? Per què inventes?
De fet, Noé ja està dient pels carrers que pagui a Eulàlia. Senyal de que és bundoniana. Senyal de que és bundoniana.
Va, escolta, Òscars.
Jo entregaria la meva primogènita per al Xavier Bundó. Ens la diria. Què dius? Vull entregar l'Helena al Xavier Bundó.
A veure, que si no tindreu temps i us queixareu. Dos coses. Una, perquè la gent ho sàpiga. Horaris. La gala comença... Unes discussions. Tota la setmana, a veure
molt
si...
Fort, era endavant, era molt difícil.
Molt difícil, per què? Per què? Perquè la gent no ho sap, eh? Normalment els Oscars començaven, tradicionalment aquí a Catalunya, a les 2:30 de la matinada.
Sí,
quarts de 3 de la matinada.
Sí.
Llavors van avançar-ho una mica fins a la 1. Problema afegit, que aquesta nit canvien l'hora als Estats Units. Hi havia unes discussions sobre endavant, endarrere, no sé quant. Endavant. I endavant vol dir que passen a tenir una hora menys de distància amb nosaltres. Per tant, la gala comença a les 12 de la nit.
Està
per
bé.
Tant, increïble. La programació començarà 3:15, una hora abans.
Vamos,
cap a les 12 de la nit.
Xavi, m'agrada.
Cap a les 4, cap a casa. Ole! Bravo! Bravo!
Bravo! Broc, ajuda'm. Ajuda'm.
Vinga.
De 11 a 4...
Quina és la tarifa?
Són 5 hores.
Sí?
Correcte, hi ha un canvi tarifari de permís.
Ves calculant. Ves calculant.
Taxi, canvi de res. El taxi, la zona, no? Canvi de zona.
4 hores són uns 8 pantalleros.
8 pantalleros.
Pensa que d'una mitja hora cada pantalleros, pues són el sou de 8 pantalleros.
Exactament.
Ves fent comptes, Xavi, vale?
Fem un prerrodó.
Sí, 2.000 paus.
2.000 paus.
Vinga, va. Vale, prou.
2.000 paus?
Gala dels Òscars.
No parlem més, eh? No traiem més els 2.000 paus.
Gala dels Òscars.
Estic obrint l'app de CaixaBank. A veure si ja ens ha arribat.
És la gala més important de la història del cinema català, això sent dubte.
Sí,
no hi ha hagut mai 3 candidats que puguin optar a premi. Una altra cosa és les possibilitats que tenen. Que és cert que tothom diu que tant qualsevol de les 3, que és millor pel·lícula internacional per Bayona, millor maquillatge per La Societat de la Neu i la millor animació per Robot Dreams, cap de les 3 parteix de favorita.
Jo crec que La Societat de la Nieve, quan jo vaig dir que guanyaria l'Oscar, podia haver guanyat l'Oscar, però ara en la...
Ara ja et fas enrere.
No.
La teva previsió ja...
Deixa de fer aquest gest, com si haguessis un cavall. Ja estic fent... Quieto, Rocío.
Ja reculls,
chiquito.
Reculls cable.
Rotinante.
Estàs recollint cable.
Chiquito, ara. Chiquito Mundo.
Va, hard. Avança.
Recollida guapa, ara, Xavi.
Vinga, avancem.
La conjuntura política és molt complicada. Aquest matí us escoltava parlar d'això i és veritat que la majoria de l'acadèmia sempre ha tingut una postura molt clara pro-Israel. Sempre. I el fet que hi hagi una pel·lícula sobre l'Holocaust, ostres, per mi li dona un favoritisme en aquesta conjuntura política bestial.
Veurem.
Ah, només això?
Veurem.
Que recullo cable? No, m'agradaria molt que fos La Cita de la Nieve. Però ningú m'havia dit que començaria una guerra. Què m'estàveu passant? D'haver-la començat jo, la guerra? Per equivocar jo mateix.
Quan ho vas dir, ja havia començat la guerra.
Ja estava la cosa en marxa.
Va ser la tardor.
No havia començat.
I tant que havia començat.
Ben trobat aquesta dada, Xavi, ben trobat.
Home, passa que ara hem de justificar que veiem que no...
Ara que el tio veu que...
Que la previsió no ha anat.
Però escolta, però tu també estàs...
Però escolta una cosa. Siguem optimistes, no?
Sí, home, sí.
Ostres, tu, anem
de sorpreses. N'hi ha, de favoritismes a vegades no es compleixen.
Clar. Els mateixos guanyar,
David Martí i Montse Ribé, que van guanyar l'Òscar contracorrent.
Jo aquests els veig, sí que els veig gairebé allà.
Podria ser, podria ser. Les previsions diuen que no, però fa 17 anys anava a guanyar Apocalipto i se la van dur al Laberinto del Fauno.
Contra Apocalipto,
Contra Apocalipto.
Com es deia aquella que va guanyar? Moonwalk?
Moonlight.
I Coda, que tampoc se'n recorda ningú.
El de Moonlight va ser la broma més gran que ha passat mai als Oscars, jo crec.
Va, amb Jimmy Kimmel presentant, com avui.
Que era una broma més. Jimmy Jam, no?
Jimmy Kimmel.
Amb Jimmy Jam.
Va, No diguis coses que no he dit, perquè això és la demostració de que t'inventes la meitat de les coses que dius. Ho acaba de veure tothom. No he dit Jimmy Jam, i tu volies dir Jimmy Jam.
Perdona.
Què és el que he dit?
Si rebobinem, anaves a dir una jota.
Has dit
Jimmy...
No.
Jimmy Jam.
Va, que no tindreu temps. 20 minuts per les 12. Segona cosa, abans d'anar amb les estrenes. Home, encara que sigui un reconeixement per una generació, Akira Toriyama.
I tant que sí.
Si tirem alguna cosa. Akira Toriyama.
Autèntic mestre.
Va. No?
Escolta, és un dels senyors que més ens ha influenciat a tots els que estem aquí, crec jo.
Totalment.
És increïble. També més pel català que a Pompeu Fabra.
Sí, Akira.
Mira, veus ara. D'aquí hi arriba Arolé. A partir de les 12 del matí, quarts d'una, farem el que es mereix, que és un dol nacional per Akira Toriyama, el creador del Doctor Slump que estem sentint, i de Bola de Drac.
I després de la nostra secció.
De la vostra secció, sí.
S'ha de dir que aquí molta gent recorda...
La gent que en sap, de veritat.
Molta gent recorda Doctor Slump aquí, però al Japó està totalment oblidat, perquè jo vaig anar buscant molt merchandising d'això...
L'Arare no hi és.
...pel meu sogre, i no trobàvem...
Què dius, ara?
Això, perdona...
Hòstia, que curiós.
T'he portat a la contrària. Això depèn d'on vagis.
País buscant a les zones de friquis i no vam trobar res.
Et dic jo que a Tòquio hi ha temples del Doctor Slump. Temples.
Bueno, doncs no el van saber trobar.
A la zona més comercial no hi havia res.
A la zona més comercial. Clar,
bueno, ara, no cal que discutim d'això.
És que no vas a ser underground.
Escolta, els acabaré tallant el micro.
Sisplau, fes-ho.
Perquè discussions absurdes ara sobre si hi ha o no merchandising al Japó.
Estem aquí d'espectadors.
Enquesta, n'hi ha o no hi ha?
Així, de costat.
Més enllà de... Ho hem dit abans i després ho repassarem, però no s'explica l'èxit del manga i de l'anime a Catalunya i a Europa sense Bola de Drac i el Doctor Slump. I per altra banda... Només t'adones de les coses quan les perds, però la generació d'aquella dècada que va aprendre català a través de Bola de Drac, castellanoparlants, de dins i de fora de Catalunya,
és extraordinària. Una cosa, Xavier, que hem perdut.
Totalment.
La capacitat d'usar una sèrie com aquesta per engrescar la gent a capar de català. Que el català no sigui només una eina pedagògica, etc, sinó que sigui una eina de diversió.
A què jugava el pati?
Que tu pots passar de puta mare en català.
Toni, a aquella època jo era un nen, a què jugava el pati? Doncs a fer...
Camiamés...
Onda Vital, això és que era una vergonya. Totalment.
Onda Vital,
eh? Onda Vital, què és això
d'Onda Vital? D'aquí una estona en parlem. Demanem a la gent, ja des de primera hora ens estan arribant, una pila de missatges de record dels seus records amb un Bola de Drac.
Regales alguna cosa?
Va, regalarem alguna cosa. Tenim un pack familiar per quatre entrades, silenci, dues per dos adults i dos per nens, per anar diumenge 24 de març al Superbikes Barcelona Motor Fest, que és la festa major de la moto al circuit de Barcelona, Catalunya. Allà podreu gaudir del round final i els nens podran pujar les motos elèctriques. Per tant, quatre entrades, dues per adults, dos per nens, per anar diumenge 24 al Superbikes Barcelona Motor Fest, contestant la pregunta de què recordeu de l'època de Bola de Drac.
Aquí falten adults, eh?
Notes de veu, si voleu, al 606-25-64-39, 606-25-64-39, molt breu, sisplau, i missatges a través de tu. Què, anem per estrenes o no?
Pues sí,
la primera que m'heu posat és la que hem de fer, o no?
Bueno, la fem ràpid, Xavi, perquè és és una restrena.
Sempre...
Ràpida.
Blai... No voleu colar alguna cosa?
No, Blai posa un ordre estrany. Sí. Ell és així, ja és que sempre de cantó, low profile...
Jo volia preguntar per el Kung Fu Panda i ja m'heu col·locat aquí una cosa que es diu Stop Making Sense. És que tornen a posar al cinema la pel·lícula que és un rodatge d'un concert de Talking Heads.
Talking Heads. Exacte, de l'any 84.
Sí. Un concert mític, legendari, no sé si recordeu les imatges de David Byrne amb aquella mena de vestit exageradament ample que el feia com una mica còmic, fins i tot quan es posava a l'escenari, i allò va ser un impacte visual important, no?
Però que posi alguna cançó, Naïf Melody o alguna cosa
així.
Sí, alguna cançó de Talking Heads.
Deixa de donar ordres.
Aniré dimarts a veure-la, tinc moltes ganes.
És probablement, per mi, el millor concert gravat, de la història del cinema, perquè està fet, primer el grava Jonathan Demme, que va ser una cosa molt curiosa, que és que no ensenya el públic fins al final.
Sí, al final apareix.
I després hi ha algunes coses increïbles. L'escenografia és brutal, brutal, que són tres pantalles gegants de vídeo, i l'escenari es va construint amb cada cançó. És a dir, comença un músic, després s'afegeix un altre,
És com una història que va evolucionant, és una cosa estranyíssima.
És al·lucinant. Jonathan Demme, que és el director del Silencio de los Corderos, per exemple.
I que bons eren, els Talking Heads.
I que, en certa manera, és una mica precursor de tots aquests espectacles en directe que ara estem veient tan elaborats i que semblen realment històries, pel·lícules, i ella va fer els 80, realment, o sigui, molt de mèrit.
Però calla un moment.
Per tant, la podeu veure... La podeu veure...
Ah, ara. Puja una mica, va. Ei!
Va, que són 3:15.
Un moment.
Talking Heads, el concert Stop Making Sense, que la podeu trobar al cinema després de quants anys? De
40 anys.
40 de l'estrena. Sí, va, anem per les estrenes comercials. Una destinada al públic infantil, que és la gran estrena al cap de setmana.
I manera. Número a la taquilla.
Número a la taquilla, estrenada, com us va explicar la setmana passada, en català, i és la quarta part de Kung Fu Panda.
És l'hora de fer el següent pas en el teu viatge.
És que ja no seré el guerrer del drac?
Ascendiràs el...
Què, ens agrada o no, Blai?
Tu ets una mica Kung Fu Panda.
Calla.
Mundo, és gran, flonjo, bona persona.
Ah, mira, moviment ràpid. Ara t'ha dit una cosa.
Vols veure com et trenco la cara igual que fa el Jacques? Vols veure ara, una tècnica ara, de Kung Fu Panda o no? Va, Blai, ens agrada aviam. O ens agrada Kung Fu Panda?
Bueno, aviam, si teniu crios, els crios ho passaran bé, vosaltres... Bueno.
Ves en compte que Kung Fu Panda es pot...
No, per, al final es tracta d'una operació de treure quartos, com moltes de les pel·lícules, d'anar allargant la cosa. Aquí el que fan és introduir nous personatges i deixar de banda alguns que eren protagonistes de les altres pel·lícules de la saga. I sí, la pel·lícula és pitjor que la tercera, però serà millor segurament que la cinquena. Ja us ho dic ara mateix.
L'has vist?
No,
qui l'ha vist d'aquí?
Jo sí que l'he vist. A mi em va semblar una turra immensa. Sobretot venint de que les dues primeres a mi m'agraden molt.
Sí, les dues primeres.
Són collonudes. Realment, pel·lícules d'animació collonudes. Però aquesta, de veritat...
Pel públic el que sigui. Que
i mireu-la en català. Si l'aneu a veure, sisplau,
mireu-la en català. Jo l'estava mirant i pensava, mira, el Xavi.
Xavi, et dono permís perquè li fotis una bona hòstia. Carga-li una bona.
No sortirà d'aquí sense que s'emporti una
cosa.
Avui, a més, que té un dia llarg. Encara potser ens trobem en algun altre lloc. Encara perseguirem. Poden passar moltes coses.
No facis espòilers.
Pot ser que hi hagi gent que acabi en llocs...
Que no havien de venir.
Ai.
Sota terra. Exacte. Va, la segona estrena. Kung Fu Panda, feu un col·lectiu, però amb criatures anirà de conya.
Sí, les criatures ho passaran bé.
Pels pares no serà un desastre, tampoc entenc, eh? Senzillament que, bueno, d'acord.
No. Home, jo no ho sé.
Bueno, val.
Lo dels pares...
Va, anem amb la segona estrena, un thriller argentí que té el senyor de l'Encargado, que ens encanta, Guillermo Francella, que, per cert, aquesta setmana ha passat per la pileta, ha passat pel versió RAC1. La pel·lícula es diu La Extorsión.
Noches, señoras y señores pasajeros. Aquí les habla el comandante Alejandro Petrosian.
Seguramente no entendés nada de por qué estás acá, ¿no?
El Encargado es una serie maravillosa. ¿Qué es la película, no, eh?
Està bé, funciona bé.
Qui és, en aquest cas, el Guillermo Francella?
Tenim un pilot...
Un pilot d'avió.
Sí, un pilot d'avió que per uns afers que té que no vol que surtin a la llum, els de... Bueno, quina és l'agència aquesta?
Els serveis secrets.
Sí, l'intel·ligència argentina.
Els tenen ben agafats i llavors li proposen una espècie de tracte, que és que ell ha de portar unes maletes als seus vols, que porten alguna cosa que no se sap què és.
I ell tampoc no sap què és.
Llavors, doncs bé, el problema és que la policia, doncs, està allà present i potser ell té problemes degut a això. Llavors, bé, és una pel·li que és un thriller, que funciona prou bé, que té aquest humor argentí.
Ell té l'humor també de Guillermo Francella?
No arriba tota l'estona, hi ha algun puntet, però no és la característica. És un thriller que funciona bé, que és entretingut, que l'hem vist molts cops, però que gràcies a les interpretacions i que el guió funciona bastant bé, doncs... passa bé.
Tot i que no pots oblidar-te del personatge de l'Encargado, almenys a mi em passava.
Clar,
o sigui, jo ara cada cop que veig a Guillermo,
Francella
després de l'Encargado, veig a l'Encargado a tot arreu. Que no dic que sigui dolent, perquè és boníssim aquest personatge, però hòstia, em costa treure-m'ho.
M'atreviria a dir que aquesta pel·lícula sense Francella ni tan sols parlaríem d'ella.
És potser...
Hauria passat completament desapercebuda.
Jo que ni s'hauria estrenat a sales.
No, t'ho dic de veritat, com que surt ell, hòstia, és un tio que ara té una tirada bastant impressionant, tot i que és un actor que porta molts anys fent coses maques, doncs, però a mi la pel·li i la vaig veure i vaig pensar, si acabés a Francella per qualsevol altre actor, allò no ho va veure ningú.
Jo crec que la pel·li té potser 45 minuts, gairebé una hora, que estàs ficat més o menys, però al final descarrila completament. És com si no sabés com
resoldre.
Se'n va per un altre. El que fa la pel·li és agafar allò que tant li agradava al Hitchcock, d'agafar un personatge comú i fotre en una situació extraordinària, i amb un MacGuffin inclòs,
i el que fa,
explica,
doncs,
explica què és un MacGuffin, sí, perquè potser hi ha gent que no ho té clar.
El MacGuffin vindria a ser com...
És quan no, una cosa se suposa que té... És l'excusa perquè la trama avanci.
T'estan dient tota la pel·lícula. Això és importantíssim, importantíssim, i al final no
és importantíssim. És la maleta de Pulp Fiction, no? Aquella maleta
que obres... La pata de conejo de Missió Impossible.
Correcte, que no saps què és.
La pel·li no inventa res, però bueno, jo crec que és prou efectiva. Ja està.
Doncs està bé.
Curiós,
es pot veure bé.
Tres estrelles, Xavi.
Tres estrelles clàssiques. Va, també ha arribat a sales una pel·lícula, avui que, per cert, se sabrà els premis del Festival de Màlaga, que últimament és un domini abassegador de les produccions catalanes, a veure si avui també cau alguna.
I tant.
Pel·lícula que s'ha pogut veure a Màlaga, que també és catalana, i es diu Los Pequeños Amores.
¿Cómo se te ocurre ponerte a pintar ahí fuera con una escalera?
Què és això, Blai?
Explica la història d'una vídua que es queda sola a casa acompanyant el seu gos i un bon dia té un accident. Llavors la seva filla, que té doncs, al voltant dels 40 anys, que viu a Madrid, se'n va a veure la seva mare per cuidar-la durant un temps i deixa tot allò que està fent, ella havia d'anar-se'n de vacances, i ho deixa tot per estar amb la seva mare. I a partir d'aquell moment, doncs... comença ella a tenir aquells records i a relacionar-se més amb la seva mare, amb la que havia perdut el contacte. És una pel·li molt, com diria, molt afrancesada, molt bon sentit de la paraula. És d'aquestes pel·lis, de la manera d'explicar la història, pel tempo, pel ritme, pel... És que, a més, la Feria Rico, que és la directora, va fer una pel·lícula fa uns anys que es titulava Viaje al cuarto d'una madre, que explicava la relació entre mare i filla, i aquí torna a fer el mateix, però amb una filla ja més gran. Una pel·li explicada amb un estil íntim, senzill, i a mi em van funcionar molt bé, i elles, tant la Maria Vázquez com l'Adriana Mozores, estan extraordinaríssim.
Tres o quatre?
Quatre estrelles.
Oh,
forta aquest tio, no?
Està molt bé. No, val molt la pena.
Està molt bé, Toni.
Està molt bé, sí. Només afegir que es demostra que a vegades no necessites molts ingredients per fer una bona pel·li. O sigui, en que tinguis... Crec que ho hem dit moltes vegades, però si tens un guió ben fet...
Bons actors.
I un repartiment apanyat. Hòstia, ets una pel·lícula collonera, que això és el que és més clar.
Estem d'acord. Sí.
Va, i l'última d'estrenes a sales, després farem ja Plataforma o Sèlies, és una pel·li francesa, que parlaves de cinema francès, que va passar pel Festival de Sitges i que es diu Vincent.
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 Debe morir.
Jean-Claude
Vincent. Sí, l'hem vist.
Une absence au niveau du regard et...
Això és bo, Xavi?
És bo?
Això és bo.
T'ha agradat,
M'ha agradat, m'ha pertorbat, m'ha deixat en un estat d'ansietat i nervis bastant elevat, fins i tot de paranoia, perquè la paranoia crec que és un element bàsic en aquesta pel·li. És un tipus que treballa com una mena d'oficina, una startup o el que sigui, que és un paio amb una vida bastant gris, un tio que no crida gaire l'atenció. I de sobte la pel·lícula comença que després d'una reunió un company seu de feina li estavella un ordinador a la cara sense cap mena de raó.
Així perquè sí.
La gent comença a agredir-lo a partir d'aquí. Comença a veure que la gent amb la qual té contacte visual comencen a agredir-lo, volen matar-lo.
Jo crec que... Sí, ja hem fet l'espoiler.
Sí, aquest és el plantejament,
Sí, sí. Bueno, sí. Això surt a la
sinopsis. No ho dic com un retret. Vull dir que
sí, no.
Jo vaig veure la pel·lícula sense saber res de la pel·lícula...
I et quedes una mica a quadres.
I et quedes a quadres. Sí, és així.
Sí.
No, jo em vaig quedar... De veritat...
No t'ho esperes, no t'ho esperes.
Em va agafar un atac d'angoixa, pensant en la situació d'aquest senyor... Mm-hmm. Que de sobte es veu un buit en un món d'ultraviolència sense saber per què.
És com si fos una pel·li de zombis, però que tu estableixes contacte visual amb algú i
et vol matar.
A part tu. I si no hi estableixes contacte?
En principi no,
però clar, has
d'anar mirant a terra.
Es suposa que el protagonista està tota la pel·lícula en un estat de sentiment de persecució, d'amagar-se, es troba amb altres persones, bueno, en fi, ja ho veureu, perquè realment es crea una xarxa, es crea com un univers d'aquests zombis que intenten atacar la gent que miren, que és bastant interessant, i jo crec que fins i tot podria donar per més pel·lícules o més coses.
Tu t'ha agradat,
A mi m'ha encantat.
Toni, crec que forma part d'aquest cinema surrealista francès, com el d'aquell senyor que s'ha feit el bigoti i no el coneix ningú. És a dir...
Sí, la pel·li de les bèsties, aquell dels animals. Sí.
Un tipus de cinema molt, molt, molt estrany, no?, que els francesos fan molt bé i que té aquesta espècie de... No diria de món oníric, perquè no és així, però té una espècie de toc paranormal.
Fiquen un element surrealista i fan com una alegoria de la societat, perquè aquí parlaríem de la societat de la violència.
Que s'usa com a metàfora, no?, d'això dels... Però, ostres, a mi, el començament de la pel·lícula et deixa una mica a quadres. I si no saps de què va, no tens ni idea. Clar, no entens cap... Jo, com a mínim, no vaig ser capaç d'endevinar cap on aniria la pel·lícula.
Sí,
i, a més, té un tram final... Ostres.
Sí, tremendo. Sí,
que és bestial,
sí.
Perquè té pujades i baixades, la pel·li.
Sí, sí.
Però crec que està tan ben acabada, no?, que dius, collons.
Sí.
Què t'ha semblat, noi?
A mi m'ha agradat molt Però el que m'ha semblat més curiós de tot és que normalment les pel·lis que no tenen com un to molt definit acostumen a fracassar, perquè és com que no es decideix ni per la comèdia, ni pel drama, ni pel survival. Aquí no es decideix per cap to, perquè comença més amb comèdia, per aquestes situacions tan surrealistes, després la comèdia fuig totalment de la pel·li, però tot i així funciona molt bé, perquè és com una evolució molt orgànica d'aquesta situació, i és curiós que això funcioni molt bé.
El creuament de gènere, sí, de gènere està molt ben triat, molt ben parit aquí.
Jo crec que el tio...
Fins i tot la trama, hi ha com una espècie de trama, romàntica,
romàntica, entre cometes.
La trama està molt bé.
I a més, molt interessant que el guió no hi estigui interessat en explicar o donar una explicació al fenomen que està passant.
Jo crec que això és el que fa por a la pel·li.
Clar, exacte.
Jugar amb... Jo, per exemple, jo quan veig imatges de violència m'horroritzo, però quan la violència és aquesta violència irracional, que veus algú que empuja algú al metro, que no el coneix de res i que l'ataca sense cap mena de raó, això fa molta por, tio. I la pel·li parla d'això.
Però jo diria que això és el més convencional de la pel·li, el fet que no expliquin d'on ve. Però és una cosa que també es fa...
És una de les moltes coses...
De zombis...
Que es fa moltíssim ara. Vull dir, la gràcia de no saber d'on ve. L'altre dia parlàvem de Station Eleven, no t'arriben a explicar d'on surt o com comença això, només expliquen el que passa després. Crec que és molt interessant que no ho facin. De fet, si intentessin explicar per què aquest senyor de sobte es veu atacat, la pel·li no tenia cap sentit.
De fet, la gràcia és que pensis que tothom que està al carrer pot matar. Aquesta és la idea, i viure en aquest estat de paranoia. No?
Sí. Llavors l'hem d'anar a veure, però sent conscients que igual patiu. Va, 5 minuts per arribar al punt del migdia. Deixeu-me passar un moment pels consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
Curats, semicurats, tendres i frescos, els formatges es distingeixen principalment pel seu temps de maduració, que pot ser de dies o de mesos, i que és el que donarà a cada formatge les seves qualitats particulars. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, donarem algunes claus per saber-los diferenciar. Bon dia, Núria. Comencem pel formatge curat.
És el més madur, amb una curació d'entre 4 i 7 mesos. Per madurar-lo, bàsicament es controla la temperatura i la humitat fins a aconseguir el punt desitjat de maduració en un procés d'assecat natural i vigilat. Els formatges curats contenen poca aigua i una textura compacta amb més greix, al voltant del 40%. Tot plegat fa que tingui un sabor molt intens i que es conservi durant més temps amb les condicions adequades.
D'acord. I què ens pots dir del semicurat?
La maduració és inferior, entre 1 i 3 mesos. També conté molt greix, tot i que una mica menys que el curat, al voltant del 30%. I també conté poca aigua. Tot i que el seu sabor és menys intens que el curat, la textura és sòlida i compacta, cosa que el fa molt versàtil a la cuina i el converteix en un dels formatges que més agraden.
I què ens dius del formatge tendre i del fresc?
El fresc, a diferència de tots els anteriors, no es madura ni es premsa. S'elabora sense temps de curació, motiu pel qual són formatges aquosos i lleugers, però que es fan malbé amb més facilitat i la seva caducitat és molt curta. En canvi, el tendre sí que es madura, tot i que com a màxim un mes. La textura és més tova i flexible que el curat i el semi, també més suau i cremós, amb un 25% de greix aproximadament. Així doncs, quan més madur o curat és un formatge, més intens és el seu sabor i més dura és la seva textura. A més maduració, també més quantitat de greix i més concentració de nutrients com proteïnes, calci i vitamina D o sodi. En canvi, els frescos són baixos en greix, en calories i en colesterol, però també en aportació de nutrients. És per això que la quantitat de formatge que prenem en una ració, ja sigui un entrepà, una tapa o una amanida, dependrà del grau de maduració.
Moltes gràcies, Núria, per aquesta informació sobre el formatge. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Dos minuts i arribem al punt del migdia amb els pantalleros, amb el Blai Morell, amb l'Òscar Broc, amb el Toni García Ramon i la Noemi Escribano. Què?
Que sí, que volem diners.
Anem amb les... dues coses més.
Els calarons.
Dues coses més. O sigui, queden més de 24 hores. O sigui, això serà...
Molt llarg. Però per això, precisament, que ja t'ho podies haver dit.
Estrenes a plataformes. Voleu parlar d'una pel·lícula que ha aterrat a Netflix, protagonitzada per Millie Bobby Brown, que és la nena de Stranger Things.
Puríssima.
Ai, Déu meu.
Dirigida per un senyor espanyol que es diu Juan Carlos Fresnadillo, sí. La pel·lícula es diu Damsel. I have made a match. Home, ella està bé. O sigui, Millie Bobby Brown és una... no ens agrada.
La Millie Bobby Brown jo crec que té un problema. Ai. Va fer un paper molt bo a Stranger Things, sí, quan la van contractar amb 11 anys. Dius, ostres tu, quin paper. Aquesta noia, ara tindrà 20 anys o una cosa així, ha continuat fent el mateix paper durant tots aquests anys. La gent li diu que continua sent molt bona, però el problema és que la continuen donant papers protagonistes quan aquesta noia hauria d'estar amb repartiments més grans on ella no tingués el focus aprenent per desenvolupar-se i no fer els mateixos tics i el mateix que fa totes les pel·lis. Aquesta noia, ara mateix a mi, m'és molt insuflible.
Vaya repassada que li està fent.
No, perquè tu veus aquesta pel·li i és la típica pel·li que està feta al servei d'ella. Tant a nivell d'interpretació...
O sigui, tot gira el voltant
d'ella. Sí, i no només a nivell d'inter...
Perquè ella ven entrades, per entendre.
Clar,
això, llavors és com
i no només a nivell d'interpretació, sinó hi ha unes decisions de maquillatge tan absurdes que tu tens una noia que està dos dies a una cova amb un drac que se't vol cruspir i tens el gloss de llavis intacte i dius, escolta'm, però com és possible?
Li brillen els llavis,
sí, tota l'estona...